Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Un minut que passa de 2:15 del migdia i avui la Girocleta la comencem així.
Vas marxar, no sé on, ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure.
I és que avui a l'Olma Giró la tenim a la presó La Model de Barcelona. Allà és on el franquisme va assassinar el militant antifranquista i anarquista Salvador Puig Antich. D'això fa 50 anys. Eren les 9:40 del matí d'un 2 de març de 1974. Puig Antich va ser l'última execució de la dictadura a Malgarrotville. Feia 10 anys que no hi havia hagut cap execució a l'Estat. La condemna a mort d'en Salvador Puig Antich va arribar després d'un judici ple d'irregularitats. L'última nit la va passar acompanyat de les seves quatre germanes. L'esperança d'un possible indult no es va esvair. El Col·legi d'Advocats de Barcelona va treballar durant tota la nit a contrarrellotge per intentar aconseguir clemència. Inclús van contactar amb la Santa Seu i no ho van poder aconseguir. Aquest dissabte va fer 50 anys de la seva execució i avui l'Olma Giró està davant la cel·la on Salvador Puig Antich va haver de viure els seus darrers mesos i l'acompanyen dues de les seves germanes, la Carme i la Marsona Puig Antich. Olma, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Carme, Marsona, com esteu?
Bona tarda. Bueno, contentes per un cantó, però superades per un altre.
Marsona?
Ho ha dit estupendament. Fa molta il·lusió que es reconegui el Salvador i que se li facin commemoracions, però estem una mica esgotades i sobrepassades perquè realment la reacció ha sigut increïble.
Clar, el dissabte va fer 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antich. Suposo, com dèieu, que estan sent dies molt intensos i que també esteu trepitjant molt La Model, la presó on va estar, no?
Sí, sí, cada 2x3 és que la segona casa. Clar, tot es fa aquí. Es fa una... cada nit, bueno, de 7 a 9, aquí a la presó Model, a la tercera galeria, es fa es toca un tema. Per exemple, el dilluns, bueno, hi ha jurídic, poemes, d'escriptors que han escrit sobre Salvador. Què més?
Música, poesia, teatre de combat, també.
I què sentiu cada vegada que trepitgeu aquesta presó?
No puc dir tacos, però molt malament. Me recorda molta cosa. Et remou tot.
Però també és veritat que veure tota la galeria plena de gent i fent coses precioses, dius, bueno, li hem donat, o sigui, li podem donar la volta. O sigui que també t'omple d'energia molt, molt, molt forta, la veritat.
De fet, anem a explicar quan hem arribat avui aquí a La Model, ara fa uns minuts, just a l'entrar, una de les dones que ens ha rebut ens ha ensenyat unes flors que havien anat deixant persones improvisadament, no, suposo. Això, com ho rebeu? És una cosa també, com deies, Marsona, bonica dintre de tot.
Home, i tant, sí, sí. Quan es va començar a demanar el permís per poder fer aquests dies l'homenatge, vam tindre que anar a secretaria i ens van donar i llegir poemes que la gent havia deixat a la paqueteria on van posar el garrot.
I avui venint cap aquí també ens hem trobat un petit full, no?, que algú ha penjat en una de les cel·les, també improvisadament, que crec que no havies llegit encara, Carme.
No l'havia llegit, la veritat. No.
Us esperàveu tot aquest efecte que està tenint? Perquè com que ara fa 50 anys és com que tot... Hi ha una mena de boom, no?
Sí, una mena de boom que, de veritat, Però és el que diu ella, que la Marsona, que estem contentes per això. perquè sembla que s'hagi donat la volta a la truita, no?
La volta a la truita, perquè quan va passar tot us vau sentir igual de recolzades que ara o no?
Que va, que va. 15 anys sense parlar d'aquest tema. No es podia. No podia. No per nosaltres, la gent també, eh? Era tema tabú.
Inclús amics i familiars.
No, clar, els amics no, perquè ho sabien.
No, no, perquè a nivell de suport personal això n'hem rebut molt sempre, de tu a tu, com si diguéssim. Aquest sí, a nivell polític ha estat més escasset, més escàs. Era un moment difícil i tothom estava esperant a veure què passarà, això s'està acabant, el règim s'està acabant, i una mica, i un anarquista tampoc se li fa molta companyia. Això, perquè no pertany a cap partit polític, vull dir que...
Un orfe de partit, no?
Exacte.
Com recordeu el vostre germà, vosaltres?
Home, molt dolç, molt sensiblero, brutal de sensiblero, i molt... les injustícies no li agradaven gens.
I d'on li venia això de que no li agradaven gens les injustícies?
Doncs no ho sé, però sí que és veritat que era el justiciero de los pobres, que deien. Sempre havia estat així, i ja de petit havia tingut problemes. L'havien expulsat d'una escola per enfrontar-se amb un professor perquè li deia tonto amb un nano, i això, bueno, això no ho podia suportar. Sí, sí. I era des de petit.
Odiava les injustícies, no?
Molt. Bueno, això que deia ella era l'escola Bonanova. I li va pegar un cop de puny amb el professor quan li va dir tonto amb el nano. Perquè el Salvador l'ajudava a entendre les classes, no? I clar, quan li va dir tonto, és que l'altre es va posar com una moto i el van expulsar.
I recordeu quan va arribar a casa aquell dia, què va passar?
Jo no.
No, bueno, però, clar, els meus pares es van quedar gelats. Van tindre que buscar a mig curs un altre col·le. I això no és fàcil.
Ara explicàveu com el recordeu vosaltres, el vostre germà, però com creieu que l'hauríem de recordar?
Com creiem que l'hauríem de recordar? Sí, bueno, doncs com era, no? Com era, tant en la seva vessant humana i personal, i també com en la seva vessant política. Sí, sí. Perquè era anarquista, anticapitalista, vull dir que anava una mica més enllà de la lluita contra el franquisme, saps? I això també és veritat que s'ha confós una mica. Sí, sí.
I com a germanes tenia una relació molt, molt bonica, molt estreta amb ells. I he volgut recuperar en una de les cartes que en Salvador va escriure aquí a la presó. Nosaltres ara estem davant, de fet, de la seva cel·la, on va estar, la 443. Està oberta, hi ha la porta oberta, es pot veure amb una mena de reixa el que hi ha dintre, que suposo que està tot més o menys igual, no?, pel que es pot veure. Han pintat les parets perquè sí que semblen molt pintades, però sí que està tot força igual. I mentre ella estava aquí va escriure una carta que, a més, si no vaig errada, Carme, crec que anava dirigida cap a tu, que deia: "Saberte a mi lado es mi gran apoyo".
Bueno, és que jo... Érem quatre quan entràvem a la presó a veure'l. I era un lloc estret. Llavors, clar, no podíem parlar totes. Llavors jo sempre em quedava una mica enrere, però ens miràvem. I les mirades deien moltes coses. Llavors jo, en comptes de parlar molt, escrivia cartes. I ell me les contestava. Sempre, Sempre me les va contestar.
Què us dèieu durant les visites a la presó?
Ell es feia el fort i nosaltres també. És que parlàvem de... Bueno, com està la família, deia ell. No gaire cosa més. Que si les novietes, que si te'n vas, t'indulten, t'aniràs, et portaran a Càdiz, però bueno, ja vindrem a veure't. Tot s'ha volgut tocar de noies. Sí, vull dir, coses així, clar, molt... O, nena, necessito tovallola, o necessito tal, necessito qual.
Sí, feia una mena de teatre, uns i altres?
Una mica teatre tampoc, però sí que tothom intentava estar més aviat alegre que trist. I llavors, un cop, no, el primer contacte, que clar, ell no volia que nosaltres passéssim per tot això.
Sí, ell no volia, clar. Ell estava... Ell patia per nosaltres molt. Diu, és que us hi posem en un fregau, que no us ho mereixeu.
Però vosaltres éreu conscients que el vostre germà militava al Mil i... No.
No. Sabíem que alguna cosa havia canviat. O sigui, quan ell va entrar al Mil, el vam començar a veure diferent. I menys, molt menys, clar. Llavors, sí que deies... alguna cosa està passant. Llavors, jo, per exemple, no tenia ni santíssima idea. I quan li preguntava em deia negocis. Perquè, clar, la fesomia va canviar, es va posar a trajo. Clar, llavors deies, ostres, què fas, no?
I llavors, el dia que el detenen, que recordem que el van detenir a Barcelona per una disputa policial que va acabar amb la mort d'un policia al carrer Girona, quan el detenen, a vosaltres aquesta notícia us sorprèn? Us agafa sorpreses?
No, és que no ens van dir res, ningú.
I com us en vau enterar?
Per un diari, pel carrer. I llavors van dir que estava a l'Hospital Clínic i vam anar a l'Hospital Clínic. I quan vam entrar a la sala, aquell que estava al fons, hi havia com, no t'exagero, 20 o 25 grisos allà. I bueno, es van tornar locos, eh? Quan ens van veure, jo que portava, encara estudiava infermeria, portava llibres, bueno, m'ho van obrir tot, com si portés una pistola, jo què sé, saps? Llavors vam demanar per entrar i ens van dir que ni hablar. Llavors la Imma i jo vam començar a cridar, Salvador, que estem aquí, Salvador, que estem aquí. I quan va vindre a la presó ens va dir, us vaig sentir, eh? No ens deixaven veure'l.
Us va sentir.
Sí, ens ho va dir després.
No, és una d'aquestes coses que impacta, que dius, no sé si vosaltres éreu conscients que us podia estar escoltant el vostre germà des de l'hospital, també.
No, no érem conscients. Però bueno, nosaltres cridàvem molt, eh? De veritat. Vull dir que entre la Imma i jo, tela.
Clar, llavors el detenen, el porten a la Model, passen uns mesos on hi ha aquestes visites, on tu, Carme, no parles gaire i mires molt, no?
Sí.
I durant tot aquest temps, vosaltres en algun moment vau ser conscients o vau veure la possibilitat de que tot allò podia acabar com va acabar?
No. Quan van matar el Carrero Blanco ell mateix, aquell dia ens tocava visita, i quan vam entrar va dir, Eta m'ha matat.
Clar, és que...
un derrumbament, ell i nosaltres, clar.
És que feia 10 anys, o més de 10 anys, que no s'executava ningú a l'Estat. Vull dir, potser és una possibilitat que s'esvaeix una mica, no?
És que no ho entenem encara, com és que el van matar així.
Ara creieu en la justícia?
A veure, costa una mica. Costa una mica perquè tot plegat sí que tens... espera't, que no me surt la paraula. Desencant.
Desanel.
Desencant. Llavors, costa una mica. I després vas mirant tot el que va passant avui en dia, també, i el desencant és més gran.
I perquè es fes justícia amb el cas del vostre germà, què hauria de passar ara mateix?
Bueno, pues que revisin el cas, que el judici l'anul·lin, ja sé que no ens el tornaran, però per almenys dir, bueno, teníem raó nosaltres.
I creieu que això pot arribar a passar?
Bueno, mira, hem anat a dues revisions. Hem fet dues revisions, eh? Vam anar al Constitucional, al Suprem, al 92. I es va anar a Estrasburg. I a Estrasburg la contesta és coeta. Van dir, com que Espanya no era de la Comunitat Econòmica Europea, nosaltres no podem fer res. La gran contesta. I després vam anar al 2005. Uh-huh. I una altra vegada, el mateix. I a més amb unes proves, bueno, genials. La prova d'infografia, que és on el van detenir, els tirs, quin recorregut feia, no? I realment ell portava 3 bales i l'altre en tenia 5. Vull dir que, a veure... No te'n vaig sortir d'altres les bales, saps?
No, és que al final el cas de Salvador Puig Antic, revisat en el temps i en aquell moment, té tot un seguit d'irregularitats que cada una és més gran. Que sense entendre-hi gaire, ara vas llegint o et vas documentant i és com pot ser? I darrere un pot ser, diu, i això com pot ser? Vull dir, suposo que la impotència era enorme.
Sí, sí, increïble. I també, a part de matar el Salvador, també van matar amb...
Georg.
Exacte. Georg Wetzel, a Tarragona.
El mateix dia.
El mateix dia.
I a banda, no els van matar de qualsevol manera. Vull dir, el Garrotville no és una decisió, entenc que... Perquè sí.
Per això és venjança, això és pura venjança. A veure, hi havia un tribunal militar, doncs llavors, en tot cas, l'haurien de fusellar. Això era la d'allò, lògica. I no, i això s'ho salten a la torera, com tantes altres coses, i fan lo del Garrot, que és medieval, és que és... I és venjança, pura venjança.
Això va ser un 2 de març. Sí. També va ser un dissabte, com aquest any, que va caure en dissabte. Recordeu... On éreu aquell dia?
Nosaltres estàvem... Tota la nit la vam passar aquí dintre, a la presó, amb ell. Que llavors sí que ens podíem tocar. Llavors no hi havia barrots.
O sigui, que des d'abans de la detenció fins l'última nit no vau poder tocar el vostre germà.
Exacte. No, que va, que va. No, no. El veiem pels garrots, les reixes, vaja. Sí. I un vidre d'aquests també molt compacte.
I com va ser aquella última nit?
Uah. Bueno, va passar de tot. Perquè ningú va plorar, això d'entrada. Tothom es va fer el fort. I ell va arribar un moment que, clar, que va fer un baixón, perquè l'advocat anava al col·legi d'advocats, que estaven fent tràmits, trucant aquí, trucant allà, el PAP, el Puigverd, bueno, es van moure moltíssim, però no va arribar l'indult. Llavors, clar, cada vegada que venia, obria la porta a l'Oriol, la cara que feia, deies, uf, això no va bé. I també ho notava. Ell ho notava, la cara també, perquè el coneixia molt. L'Oriol venia cada dia a veure'l, cada dia. Llavors, clar, em vaig al col·legi, portaré bones notícies. Tornava a entrar...
Però el vostre germà va perdre l'esperança d'un indult en aquella nit, en algun moment?
No ho sé, jo crec que no.
Suposo que sempre penses haver decidit allò, però sí que n'era conscient, eh?
Tu, Marçona, eres... clar, ets la petita de les 4 germanes, tenies 13 anys, no hi vas a ser-hi aquella nit?
No em van deixar, jo em vaig enfadar molt jo. Perquè no ho vaig entendre, la veritat. I res. I em vaig com oblidar. I després el dematí tenia partit i quan vaig arribar a l'escola on jugàvem, l'entrenador em va mirar i... Hosti, llavors vaig començar a córrer i vaig venir cap aquí. Sí, sí.
Et vas enfadar, no?
Et vas enfadar, sí, tant.
Perquè durant tot el procés d'aquí i les visites sí que hi va ser.
Era, sí, 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 i el judici, vull dir que sí que ho vaig viure molt i això, hòstia, pensava, però què collons, què passa?
I tu, Carme, que sí que hi eres, aquesta última nit, què és l'últim que us vau dir?
Fins després, adéu, així ens vam despedir. A les 6 del matí que ens van treure. Que ens queixi un poc molt més, perquè jolín, fins a les 9 i mitja no va passar res, no? I no ens van fotre fora, tal qual, t'ho dic. I ens vam despedir com si ens tornéssim a veure. Ara ja tothom estàvem fets pols tots, eh? I clar, tothom aguantava com un jabato, i sí, nosaltres també.
I quan vau plorar després?
No sé si vaig plorar, perquè jo tenia tanta mala sang que no sé. No sé, però he plorat molt, eh? Vull dir, també t'ho dic. I actualment encara plorem.
No, no, passen els anys.
Tot això encara et toca la fibra sensible.
És que el lloc és el mateix, al final. Ara has dit que els vau fer fora a les 6 del matí. A les 9:40 l'executen. Són 3 hores i mitja. Què feu aquelles hores vosaltres?
Vam sortir i hi ha aquí un bar que es deia La Model, que ja ens coneixien, i vam estar allà des de les 6 del matí fins que va sortir el furgó cap al cementiri.
I llavors us comuniquen oficialment d'alguna manera que han matat el vostre germà o no?
No, no.
Sí, a dalt al cementiri, no?
Ah, sí, però el van portar aquelles 24 hores que després de mort tens que estar 24 hores abans no t'enterrin, no et cremin i tot això. Allà va ser molt fort perquè ja el van... Bueno, era petita l'habitació, llavors hi havia un passadís com molt estret, no? I vam entrar i hi havia tots els militars posats vestits amb guants blancs, que això a mi em va trastocar, perquè era un dia de festa per ells. Sí, sí, tal com t'ho dic, eh? Llavors vam entrar, li vam treure l'anell, li vam treure les botes, la caçadora i el rellotge. Encara estava calent, que això jo me'n recordaré, sempre. Uf. I al sortir, els militars ens van voler donar la mà, volien dir, gràcies, ja la tenéis aquí, no? I clar, nosaltres no vam donar la mà i vam passar rectes allà. Vull dir que tela, de veritat, una passada.
Que ara deies que li vau treure el rellotge, unes botes de pell... De pell de...
De foca.
De foca, perquè feia molt de fred, no? Aquí encara en fa ara, dia d'avui.
I tant. Sí, sí, feia molt de fred, pobra, sí, sempre ho deia, eh? Jerseis, anoracs... Sí, sí.
I això encara ho teniu, no?
Sí. Això encara ho tenim.
Ho tens tu?
No ens ho prendrà, això.
Clar que no. I també tens un... Tens, has fet... uns quants llibres vermells, no? Que des que va passar tot vas anar recollint totes les notícies que apareixien als diaris i crec que em vas donar una a cada germà de llibre vermell.
Sí, el vaig fer i per Reis vaig dir, posar una sorpresa que tela. Llavors vaig posar en una caixa tots els llibres i a darrere de cada llibre el nom de, per exemple, la Montse i el Jordi, el seu home i la Marsona, l'Andreu i la Imma, vull dir, amb lletra com daurada, però petitó, eh? I els hi vaig donar tots. I el meu germà també el li vam enviar, el llibre vermell, el dels Estats Units.
I ara que parlem del llibre vermell, fa poc es va estrenar aquest documental a 3CAT, i hi ha un moment on treuen un document inèdit de tot l'arxiu d'en Salvador Puig Antic que es guarda a part sota candau, que normalment els arxius no es guarden a sota candau més quan fa 50 anys. I en aquest document deia que durant el Consell de Guerra hi havia micròfons.
Sí, això ens hem enterat ara pel periodista, pel Jordi Panyella, que ha fet un llibre que ens hem enterat de tot, gràcies a ell. No sabíem ni la meitat de tot això.
Perquè quan passava tot, ara, això fa 50 anys, però vull dir, quan estava passant tot, vosaltres éreu conscients de totes les irregularitats que s'estaven cometent, o no?
Sí, sí, perquè un consell de... Sí, home, un consell de guerra no es fa contra 3 persones en 5 hores. Eren 3. A veure, pim-pam, pim-pam, prova denegada, vinga, pam-pam-pam. Tothom dormia allà dalt. De veritat que estava ple de grisos, els militars posats a dalt molt ben vestits, perquè això són, hi ha dies que són com de gala, i sí que era... A veure, deies, això no és un judici, això sembla... Bueno, sembla passocat amb oli, sí o no?
Clar, sí, però el que passa, jo pensava que em parlava de les coses que no sabem.
No, moltes, ni, clar que n'hi han hagut moltes, però no, és que només miren el judici i ja deies, això no va bé, això no és correcte.
No, és que no van deixar presentar a ningú, a cap testimoni, però cap, eh? Ni metges, els metges que van estar amb el Salvador i l'Aguas. Res.
Proves balístiques. Nosotros ya sabemos de armas. No va faltar. O sigui, no acceptem proves balístiques perquè ja, no, ja sabemos de armas. Home...
També que li fessin...
L'autòpsia.
És que ara t'ho anava a dir. És que, a més, l'anatòmic forense està al clínic. O sigui que estava al clínic. Llavors van agafar a Malanguas i se la van portar a la comissaria d'Enric Granados. Que per fer una autòpsia necessites moltes coses. Una taula, una manguera, un no sé què, un no sé... Allà no ho tenen. Què van fer? Van amagar les bales?
No, si de fet...
Allà és una irregularitat per part d'ells. Sí.
I en el documental surt un dels botiguers de la... que hi havia a la botiga del costat del carrer Girona, que deia que havien escoltat 6 o 7 dispars, trets. Heu tornat a passar per davant del carrer Girona 70, sí?
Sí, sí, però sempre per coses que quedem amb algun periodista que vol fer alguna foto a la porteria. Sí, hem tornat a passar. Fins fa 3 o 4 anys, encara es veia tot. Ara ja està pintada i més mona.
Encara hi és.
És veritat, i això ho he sentit a dir, que encara es veu el forat.
I una altra irregularitat, els botiguers, que els del Colmado, que estaven allà, i que el botiguer ell mateix va dir, jo és que sóc un xafarder i vaig estar... ara hi entrava, ara hi sortia. Ningú li va anar per prendre declaració. O sigui que van donar la versió seva, absolutament seva.
I una de les altres que també impacta molt és que quan el vostre germà estava al clínic amb una ferida de bala a la boca, que no podia parlar, surten d'allà amb un informe policial de 8 pàgines, no?
Exacte. Sí, sí.
Ara hem d'anar acabant, de fet, com escoltem la cançó de sota, que hem escollit algunes cançons com a Margalida, una cançó bonica que, de fet, la nota que hem trobat al principi posava Margalida Carme. I m'agradaria molt acabar amb què suposa per vosaltres dur Puig Antic de cognom.
Bueno, mira, un orgull, la veritat.
I per tu, Marçona?
Igual, sí.
Olma,
i per acabar, digue'm, Joan.
Deia, si em permets fer una darrera pregunta,
sí.
També. Mentre escoltava a la Carme i a la Marçona parlar i a tu fer-los preguntes, se sentia de fons, s'escolta de fons, una cridòria de nens de l'escola del costat. No sé si aquest fet de ser en un lloc tan fosc, que ha estat tan fosc durant tants anys com la Model, amb el fet de sentir tanta vida com aquesta cridòria dels nens, els hi fa esvair una mica la tristesa a la Carme i a la Marçona.
Espera, que estem aquí mig escoltant la pregunta.
Ai,
tu, Marçona, l'has escoltada.
La pregunta no.
Que deien que mentre xerraven... Exacte. Sí, de fet, nosaltres ho estem escoltant ara, la cridòria de nens i nenes, que hi ha una escola ara, des de fa uns anys, que la Model ha deixat de ser presó. Si el fet de ser un lloc tan trist, tan negre com ara, tan fos, tan fred, fa fred, aneu a Manurac, el fet que hi hagi una escola al costat, si això s'esvaeix tot una mica...
Home, jo penso que sí, que... Jo penso que s'ha de quedar un tros de la Model com a memòria, com a espai de memòria, però que també està molt bé que se li s'obri a fora, hi hagin criatures, però que suposo que hagin fet una bona neteja, perquè aquí hi ha hagut molt de patiment, molt de patiment. Han passat no sé quants presos, vull dir que... Com una miqueta de neteja s'hauria fet, perquè si no, no sé com creixeran aquests nanos.
Olma, ho hem de deixar
Carme,
aquí.
Sí.
Carme, Marçona, moltíssimes gràcies. Gràcies, Olma, per aquest reportatge, per aquesta entrevista. Marxem, tornem demà a les 8 amb més Caravana. Que vagi molt bé.